Bona nit. Avui, creences. I creences amb en Jordi Ullà Puigmartí. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Estem escoltant aquesta música d'introducció al programa Creences. Què t'ha suscitat escoltar aquesta música?
Jo he sentit una cadència. Una cadència. I una cadència en la que em anava ajudant a estar en el centre d'alguna cosa. Per tant, era una música que anava fent com fent caure una aigua i uns baixos que em anaven recordant d'on ve. I m'ha resultat molt agradable.
Bé, quan parlem de les creences, la primera pregunta que podríem suggerir-te és dir, la vida de cadascú, la teva vida, t'ha portat a les creences?
Bé, jo no sé si ho explicaria així, i ara després potser hi haurà manera de desenvolupar-ho. No sé si diria tant a creences com a un sentiment des de molt petit de buscar significat, de buscar d'alguna manera evidències, quasi més que creences. És evident que tinc 66 anys i vinc d'una educació efectivament basada en les creences i també creences bàsicament també de tipus religiós i moral, i sé el que suposa això. Però a mi personalment la vida l'associo no tant només a una creença, i si un cas després, si vols, puc dir per què no utilitzo tant aquesta paraula, sinó una cerca de significat, de sentit. En aquest sentit sí que m'he sentit des de molt jovenet profundament vinculat a la recerca de significat a la vida.
Això ens portaria una altra pregunta, perquè una mica l'has fet referència, no?, des del punt de vista de l'època en què també et va tocar néixer, diguem, d'alguna manera. És a dir, tu has sentit parlar de Déu.
Naturalment, i tant, des del primer dia.
I tu recordes quins sentiments o quines persones vas sentir parlar, d'alguna manera, de Déu a la teva primeria, a la teva infantesa, no?
Bé, des de molt, molt petit. A més, jo vinc d'una família, sobretot per part de mare, profundament religiosa, amb vinculacions a Montserrat molt estretes. El meu tiet va ser escolar a Montserrat, el meu germà gran. Jo vaig estar a punt de ser escolar a Montserrat als 9 anys. I no ho vaig ser perquè, coses de la vida, el meu pare va trobar feina en un altre país i vam marxar tota la família, però el mateix mes que jo havia d'entrar. I per tant, però cada 15 dies anàvem a Montserrat, i Montserrat, evidentment, és un espai 100% de creences, diríem, o d'espiritualitat, o de tot un entorn, diguem-ne, religiós. L'escola en la que anava també era religiosa, els escolapis, per tant hi havia doncs tot un ensenyament. Cada dissabte me'n recordo que fèiem un evangeli, l'escrivíem i fèiem un dibuix, i bueno, jo ho vivia com un... de forma molt agradable, sense cap mena de trauma. Efectivament, i a darrere hi ha la noció doncs de Déu, però un Déu pare, no? Abans et parlava de la història sagrada, no? Aquells llibres on Déu era un senyor amb barba assegut a dalt d'un núvol, no? Que de vegades, bueno, diguem-ne, tu ho veies així, i en aquell moment potser encara no t'ho discuties, era una imatge, eh? Evidentment, després... més endavant, el concepte de Déu ha anat anat canviant i ja no sabria si posar-li aquest nom, no? Si parlem de... Quan parlem de Déu, podem parlar d'un Déu vinculat a una religió o podem parlar d'un Déu no necessàriament religiós, entès un Déu com un element genuïnament creador que està darrere de totes les coses, no? En aquest sentit, la quàntica ja també parla d'això, eh? I no cal per fer servir la... Aquí estic fent un salt quàntic, eh? Però d'alguna manera, responent a la pregunta, sí, la meva infància està totalment prenyada d'aquest sentiment religiós, fins que en l'adolescència jo vaig fer els meus ajustos de tot això.
En algun moment, per tant, m'estàs dient entra en crisi aquesta visió.
Sí.
Per créixer, per eliminar?
Per transformar, per aprendre a veure-ho amb distància, per no ser víctima precisament d'una creença, sinó que les coses baixessin a un nivell de vivència sense que la creença una o altra em limités. Vull dir, la creença jo l'associo al dubte. És a dir, allà on hi ha una creença hi ha un dubte. Dubte, creença, són germans, cosins germans o germans parents. Què vull dir amb això? Vull dir que pel que fos, jo, sobretot els meus 17 anys, és quan en tinc més record, vaig de forma espontània aprendre a mirar el món a partir de molt les altres mirades. Vaig començar a explorar, doncs, per exemple, la visió que té doncs, el budisme zen, o inclús des del punt de vista d'esoterismes, alquímia, sense cap mena d'apassionament, simplement obrint el camp per, sense perdre un fil conductor de significat, però, evidentment, ja no vaig ser seguidor, diguem-ne, del credo cristià amb el qual he estat batejat. I per tant, doncs, no he sigut practicant, però tampoc he sigut una persona que no valori, com ho parlàvem abans d'entrar en antena, alguns elements que la religiositat, si saps a on col·locar-ho, et situa doncs, en uns certs moments de reflexió interior, no? Jo recordo quan érem molt jovenet, no sé, 7-8 anys, el fet d'anar a combregar, aquell punt d'estar tancat amb tu i ser, sentir que potser en aquell moment estàs en un estat especial per poder comunicar-te amb una cosa, bueno, és tot una dimensió que potser ara no es viu, no? Per tant, sí que hi ha un element de vivència interior. Almenys en el meu cas, també hi ha gent que potser la religió l'ha viscut amb molts més conflictes. Jo no m'ho vaig portar malament, però, òbviament, als 17 anys ho vaig anar transformant, ho vaig ampliar altres mirades que, si després ve el cas, doncs ja t'explicaria cap a on.
Perquè, d'alguna manera, contemples que la religió també... d'alguna forma hagut, a veure, s'ha presentat a vegades amb excessius excessos, no sé com dir-ho, com coses una mica més fora de lloc, més al marge de la religió. Ho ha volgut integrar-ho tot, per exemple.
Bueno, no ens enganyem, la religió té molts components, com he dit, que poden ser molt interessants des del punt de vista de disciplina interior que un pugui tenir, però la millor... des del punt de vista, per exemple, no sé, de pràctica, l'associació, per exemple, de la Església Catòlica, en un moment donat, amb determinats poders o amb determinades pràctiques, diguem-ne, no es pot dir que hagin sigut especialment bondadoses, no? No sé com dir-ho, no? És a dir, que a darrere de la religió també s'hi amaguen, i això és, una, és història, diguem-ne, s'hi amaguen elements que de religió, diguem-ne, de religiositat en tenen ben poca, no? Jo, en un, una entrevista que em van fer, vaig parlava del sentim, de l'etimologia de la paraula religió, que de vegades es relaciona amb el verb religare, és a dir, tenir un lligam amb... Però si vas més enrere, a un nivell etimològic grec, la paraula religió, i això és el que m'agrada recalcar, té una relació amb una paraula que no es fa servir, que és relegere. Per tant, seria el contrari de neglegere. De neglegere ha quedat la paraula negligència. No? I la negligència és la persona que no té cura de res. Persona negligent. No? I en canvi no hi ha la paraula religent. És a dir, si jo entenc la religió com l'element de tenir cura de les coses, o d'un mateix, de l'altre, de la vida, en aquest sentit la religió és molt, molt pura, molt vàlida. Però si parlem de religió com un aparell ja de estructurat, jeràrquic, d'alguna manera de moltes vegades associat al poder per una sèrie d'objectius, que doncs aquí jo ja evidentment me n'aparto absolutament, vull dir, soc, no, aquesta religió penso que ha fet més mal que bé, sincerament.
Abans has parlat, m'ha fet, m'ha entrat amb curiositat, eh? Te deies, bueno, quan tens 7 anys i reps la comunió, diguem, no sé, jo ara posava una paraula poder exagerada, una mica com un, petites experiències espirituals o místiques, per entendre'ns, momentànies d'un moment, d'una estona, 2 minuts, 3 minuts, no? Aquesta vivència, d'alguna manera, l'has mantingut amb una altra dimensió, eh? No necessàriament religiós. Vull dir, moments que dius, aquí hi ha quelcom que m'embolcalla, no?
Sí, 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 això no ho he perdut, però precisament ja no li he posat cap nom. I és el que et deia abans, és aquesta recerca de sentit, de significat, de connexió. Penso que els humans estem desconnectats cada cop més de l'univers. I quan dic univers, no dic l'univers en un sentit només físic, astronòmic, sinó parlo d'univers com a univers, com una cosa que té una ànima.
Com un tot,
diguem-ho
així. Exacte,
que hi ha un element aglutinador... que està tant en lo físic com en lo no físic, per posar-li un nom, li pots posar ànima, en el sentit no religiós, sinó aristotèlic, és a dir, d'allò que no es veu, però que existeix i coneix totes les coses, i un cop més ara saltaria la quàntica, que ara des de la quàntica ja ens estan explicant que efectivament tot està vinculat a tot, i en aquest cas a través d'elements d'ondulatoris fotònics que no es pot pensar que la realitat és són elements disconnexes que estan separats i que se sumen uns als altres, sinó que hi ha una malla que no percebim amb els ulls, però que hi és i que dona un sentit a la vida humana, no? Això, el cartesianisme o el materialisme cartesià ha fet molt mal sobre això, perquè ens ha polaritzat a una visió molt fragmentada de l'existència i, bueno, la religió per un cantó, la ciència per un altre, la filosofia per un altre, ho ha atomitzat tot, no? I jo crec que és un moment de tornar a intentar lligar la maionesa, és a dir, que no hi ha d'haver tanta diferència entre un filòsof o un científic o entre un pintor i una persona que estigui treballant, no sé, aspectes potser més prosaics. Tot és necessari i tot està és expressió del mateix.
Bueno, i això ha sigut moltes vegades motiu de controvèrsia i de grans discussions i conflictes, fins i tot aquesta mena de separació dels continguts, diguem així.
Efectivament, però et puc dir que últimament, i ara estic llegint bastant sobre això, amb professors de filosofia i professors de religió en diferents parts del món, que estan realment, i és interessant, no?, veient que una de les possibles maneres de que sortim d'aquest atzucac en el que estem és precisament deixar d'estar uns d'esquenes als altres, no? És a dir, fa 100 anys que es va descobrir la quàntica, que ens explica que tot està unit a tot, i en canvi els humans, en el nostre comportament, estem encara amb estructures fractals, diguem-ne, no? Cadascun la seva... Llavors, aquí hi ha un punt que jo penso que és molt necessari introduir elements que la mirada cartesiana de la ciència més estricta i més ortodoxa ha volgut deixar de cantó, com per exemple l'astrologia, no? L'astrologia jo la treballo, i la treballo des d'una perspectiva, diguem-ne, molt naturalista, no? Sense cap mena d'esoterisme estrany, no? Simplement observant com funciona la naturalesa, per el que et deia abans, perquè estem vinculats a tot el sistema solar, i el sistema solar a la vegada a un món galàctic, no? Quin sentit té que els humans ens pensem que som unes criatures aïllades d'això, si no ens hem fet a nosaltres mateixos, si som fills d'unes lleis de la vida que no controlem i que en el moment que volem controlar encara anem pitjor, saps? És a dir, bé, en aquest sentit, com pots veure, treballo en l'àmbit de l'ànima humana, l'ànima mundi, que es deia també en un terme que no sé si és religiós o no, però és un terme medieval que significava que en el fons tots el món és una sola ànima, i a més ara resulta que per primera vegada a la història tota la humanitat quasi respira a la vegada, perquè tot està interconnectat, vull dir, no estem cadascú en el nostre racó, no? Hi ha es veu que no val que resolguem les coses en un racó de món, perquè l'altre també s'ha de resoldre, no? És a dir, hi ha tot una nova mirada que haurem d'aprendre a gestionar.
Fem una primera aturada per escoltar, jo no ho sabré dir, Omnadown,
sí?
Que és la primera música que has demanat, per escoltar, sí, el programa.
Molt bé.
Bé, m'ho hauràs de dir-ho tu, estem escoltant...
On Madown, de Mike Oldfield.
I això per què has escollit aquesta música? En relació una mica a les creences, que és el que demanàvem, no?
Bueno, en relació a un moment personal meu de despertar. De despertar, o si més no, de ser conscient de que hi ha diverses dimensions en la vida humana, no? Suposo que aquesta la vaig descobrir 19 o 20 anys de la vida i és una música que m'aboca una percepció, diguem-ne, d'aquesta cosa que t'intentava explicar abans de continuïtat entre, diríem, el món físic en el que vivim i un món que en podríem dir metafísic, que a vegades la música expressa molt bé, i concretament aquesta és una música semblant, inclús a la del principi, que és com una música circular, no? Que d'alguna manera et va portant a un sentiment d'estar a la vegada connectat al centre i a la vegada a la perifèria, no? És com una espècie de... almenys a mi em produeix això, i això... No sé si en diria creences, però sí que en diria ànima. Val? I, per tant, és una música que sempre em porta unes ressonàncies molt, molt profundes.
Resulti diverses vegades, la vida ens porta a buscar el seu significat.
Sí.
Però això sempre es viu des d'una situació, has dit, de dubte, creença, sempre estem amb aquesta recerca de la veritat, potser.
Sí, tot i que ja et dic, per això jo, sobre específicament el que és la creença, penso que els humans haurem de ser capaços de revisar això precisament per no caure en el dubte, no? Com t'ho explico? És a dir, penso que la creença moltes vegades és perquè d'alguna manera hi ha una descripció, un relat del món que se'ns ha explicat i que s'ha fet més o menys verosímil i llavors fa que unes determinades persones doncs allò els hi serveixi com a credo, no? Bé, aquesta és una perspectiva per estar en el món, no? Jo penso que es pot estar en el món sent profundament espiritual i no tenir cap creença. En aquest sentit, és a dir... Si em dius crec que en alguna cosa o no, sento, és a dir, sento que estic viu, que tinc una capacitat de sentir el significat de la vida, però des del punt de vista de creença com a meta o com a objectiu o com a element a on aspirar, l'he anat fonent. D'alguna manera. Vull dir...
Però la vida sempre ens planteja... A veure, ens qüestiona la vida.
Sí.
I a l'hora de qüestionar-nos, suposo que intentem donar resposta.
Efectivament.
I aquesta resposta ens dona, si no creences, consistències.
Bueno.
Val? I això ja és una forma de dir... És per mantenir-me viu, per mantenir-me amb sentit.
Sí.
Estaries una mica... Estaríem amb aquesta sintonia, per entendre'ns.
Sí, però penso que el significat en el que ens hem de vincular o que ens podem vincular els humans, cada cop hauria de poder ser menys antropomòrfic, si es pot dir així, menys inventat per nosaltres. Més... a partir d'unes sensacions d'evidència. L'evidència no és el mateix que la creença, per exemple, no? És una manera de comprendre gairebé no tant per una idea, sinó per una sensació. Aquí és on, no sé si em sé explicar, però... és el canvi que jo, d'alguna manera, he fet des d'on vinc a on estic. Sense negar que potser gràcies a aquest món de creences que se m'ha ensenyat de petit, doncs hi ha hagut d'anar transformant coses, no?
Sí.
Evidentment, perquè ja he dit, determinades creences religioses, bueno, segons com les treballes, doncs tenen una base, no? Tenen una base de la necessitat de l'humà de trobar un sentit a la seva vida, no? Que aquest sentit pot estar vinculat a creences, bueno, sí, i jo el vinculo més a sensacions i percepcions, diguem-ne, de significat, que intento explorar a partir d'una mirada que no jutgi, perquè penso que la creença, de vegades, a darrere d'una creença, pot haver-hi, no sempre, però pot haver la contraposició sobre una altra que cregui diferent que tu. És a dir, ara, per exemple, ens estem trobant amb el conflicte jueu
sí, musulmà.
I musulmà entre dues religions monoteístes que creuen cada un amb el seu Déu, no? On està, com és que no són capaços de ser capaços de veure que la seva creença s'està en contraposició de la creença d'un altre, no? Potser no s'haurà d'arribar un moment en què no s'hagi de defensar cap veritat exclusiva, no? I poder cadascú despullar-se de les seves creences. Vull dir que les creences poden haver sigut molt necessàries, però algun dia les haurem de transformar, perquè si no ens una mica, com us deia abans, no? Que ens contraposa uns als altres, no? Jo entenc que darrere del que tu em parles de creences hi ha tot aquest sentiment també de vincle amb el significat i amb el sentit i amb la religiositat, ho entenc, eh? Però jo aquí estic sent una mica crític amb el fet de creure, perquè quan creus aquella mateixa creença de vegades et fa de filtre per no poder mirar les coses d'una manera com el nen per primera vegada, saps? Aquí és on...
No, el sentit de creences, almenys jo el plantejo com, a veure, com un ser esponja, on d'assumir, és a dir, tot és possible, és a dir, no es tracta de determinar-se amb una creença determinada.
D'acord.
I per tant, d'allò que et deia, no, jo no entraré a judicar res, per què? Perquè es tracta que cadascú mostri com viu el seu món interior, de creences, d'espiritualitat, d'ànima, que tu parlaves molt d'ànima, de l'ésser com a tal, clar, però l'ésser humà, a veure, sense una base, d'alguna manera, la que sigui, només fomentant un individualisme de cadascú, això ens portaria a on?
No, en aquest sentit estic d'acord amb tu. És evident que hi ha d'haver una base que ens uneixi a tots més enllà, precisament, de la dualitat i de la disputa i de les races i de les classes socials, etc. És evident que això, un dia o altre, els humans hi haurem d'arribar. Però potser pels camins que hem fet fins ara, que els camins que ha fet la història fins ara, no han sigut prou vàlids per això, perquè estem a les portes d'un món totalment globalitzat i tal, amb guerres fratricides produïdes per les grans religions que han portat el món, saps? Dius, alguna cosa està fallant aquí, no? Potser haurem de descobrir un altre llenguatge entre tots nosaltres, no? Que no sigui, que tingui ànima, però que no estigui basat en fragmentar-nos en diferents creences, si es pot dir així, o diferents... que cadascú defensi el seu, no? Sinó ser capaços de veure el que tots estem afectats i per lo mateix, i tots hem de treballar d'entrada, per intentar veure si aquest planeta es pot salvar, si es pot dir així, o pot anar una mica més lluny.
Mira, per entrar en una cruïlla, entrar en una cruïlla i canviar una mica la, diguem, la visió en aquesta poder no tan religiosa, és a dir, però estem en un món consumista, materialista, individualista, hedonista, podríem seguir podent més coses, no? Clar, això com ajuda a tot aquest món, diguem-li, de creences, com tot això ajuda a l'ànima humana a créixer com a tal, per exemple, que seria una mica una qüestió de fons, no? Com vivint immersos en tot això, cultivem la pròpia ànima, per entendre'ns.
Bé, efectivament, és un moment de canvi profund, de crisi, de paradigma, diguem-ne, però crec que aquest paradigma és precisament perquè l'època de les religions, en el sentit de grans estructures de fidels i de poder i de també, diguem-ne, no en determinada població ja no, parlant de creences, vull dir, ja no s'ho creuen, no? El que et deia abans, el problema és que s'ha abandonat aquest paraigua, però no n'hi ha un altre. Diguem-ne que sí que és veritat que hi ha molta gent, des d'una perspectiva laica, que segueix buscant, i jo, per exemple, m'ho trobo en l'àmbit de l'astrologia. L'astrologia és una manera de mirar quin significat tenim dins d'un context sistema solar, dins d'un context univers, i, per tant, de què estic format jo? Quines són les memòries, el codi que tinc imprès en dintre? Perquè no ens oblidem que els humans... tot el que jo ara t'estic dient o que tu estàs escoltant o és perquè tenim un codi en les nostres cèl·lules que activem i que ens permet desenvolupar tot això, però d'alguna manera no ho hem construït nosaltres, això. És a dir, ser conscient de que hi ha un codi de la vida profund que és el que realment ens sosté, és una mirada que la millor a la llarga doncs pot ajudar a que hi hagi una consciència més gran, una ètica, que ara evidentment no hi és, estic d'acord amb tu, que en general, però això també la història, i si la mires en perspectiva, té aquests cicles, no? Són cicles que moltes coses cauen, esquemes que es trenquen i els nous esquemes que hi hagin d'haver encara no s'han acabat de construir. I en aquesta confluència de barreja d'aigües, unes que moren i unes altres que neixen, estem en aquesta història. Hi ha molts elements molt decadents en el sentit de que s'estan acabant determinats estructures, determinats esquemes, determinats motllos, i altres que estan naixent, per exemple, una societat civil laica que s'organitzi entre ella, que no estigui tan pendent de les estructures piramidals de govern, no? que suposen els estats, que suposa també la jerarquia religiosa i tot lo jeràrquic. Un dia ho haurem de resoldre, perquè ja s'ha acabat l'època de lo jeràrquic. Des del meu punt de vista, això no sóc només una opinió meva, tinc un professor molt estimat meu de grec antic que parlava de l'agonisme, no? Que ve de la paraula agon. L'agon és una paraula grega que van portar els pobles indoeuropeus uns 2.000 o 5.000 anys abans de Crist, que va acabar amb les societats matriarcals que hi havia en aquella època, i van implantar l'agon. L'agon, en grec, vol dir contraposició, lluita. És a dir, una cosa contra l'altra. Per tant, guerra. I tu et mires la història dels últims 20 segles i el comú denominador són les guerres. I encara avui. És a dir, hi ha un sentiment agonístic. I la paraula agonia ve d'aquí perquè els grecs parlaven d'agonia com l'única batalla que no pots vèncer. No? Ve de l'arrel agon. I estem en una societat agonística i a la vegada que ens pot portar una agonia, no? Sembla. I això és un problema, és sortir d'aquest motllo, d'aquest tu i jo hem d'anar un contra l'altre. Això és absurd i això es veu en els partits polítics, es veu en... Saps? És a dir...
La confrontació.
La confrontació. Aquest és el comú denominador que bàsicament l'han portat els homes, per això en la societat patriarcal, però que les dones, en el moment en què entren en el poder, poden caure en la trampa de també seguir un model agonístic. Altres vegades no, perquè la dona, en principi, té més capacitat de sortir d'aquest motllo. Però el motllo és tremendo. I el pols que ara s'està fent en diferents parts del món, amb guerres, és això, és agonístic i agònic a la vegada. No?
Fem una segona aturada per escoltar el Sofam. De Leonard.
Susan, de Leonard Cohen.
Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower.
Què et diu aquesta cançó?
Bé, Leonard Cohen és un personatge que m'ha acompanyat tota la vida com a cantant i poeta, i la lletra d'aquesta cançó, a més, té una profunda lliçó d'espiritualitat, de perdó, de... Bueno, és un càntic que s'ha versionat molt perquè és com un... Bueno, d'aquelles cançons que transcendeixen el temps, no? I que, no sé, suposo que la coneixes, no?
Sí, sí.
Aquesta. I d'alguna manera m'acompanya d'una manera, doncs, molt humana, però a la vegada... allò que dèiem, l'humà amb sentit, amb significat, amb dir alguna cosa, I Leonard Cohen, per mi, de tots els cantautors, és potser el que m'he donat posa més càrregues de profunditat en aquest sentit. No?
En uns minuts previs, a l'inici del programa, parlàvem de les estacions de la vida.
Sí.
I tu deies, jo ja estic començant l'última estació, d'alguna manera.
Sí, sí, sí. Sí.
Com vius aquesta situació d'entrada a l'hivern de la vida?
Molt bé, la visc molt bé i, a més, reivindico el valor d'aquesta edat, cosa que, de vegades, socialment, per desgràcia, no se li dona tot el valor que té. És més, dintre de les noves corrents transhumanistes, que s'ha de saber què volen fer, perquè darrere hi ha molt diner i molt poder. Un dels grans transhumanistes és el Elon Musk, una persona que té una capacitat enorme econòmica de gestionar intel·ligència artificial i gestionar històries que poden posar en jac al món, no? Hi ha tota una corrent que pretenen de forma clara i concisa de congelar l'edat humana als 33 anys, no? En el sentit de dir, bueno, desprecien totalment la tardor i l'hivern de la vida. És a dir, els 33 anys és l'estiu, no?, de la vida humana, quan estem amb la màxima potència física, però evidentment a un altre nivell hi ha textures de la vida que els 33 anys encara no s'han pogut assolir, no? Tu imagina't una societat basada en aquest motllo, no? Evidentment això és caríssim, elitista, i que pretenen que qualsevol tingui a la nevera un recanvi de cel·lular, un recanvi d'òrgans, etc., i que als 33 anys ja no envelleixis, no? I estan parlant de vèncer la mort. Vull dir que, esclar, la bogeria humana, hi ha un punt en què ens n'hem anat de voltes, no? Evidentment hi ha gent que és una defensora d'això, Jo no, jo penso que això és una... Podria ser que arribés, perquè els humans, en un moment donat, apostem moltes vegades per aquesta cosa de sempre créixer i sempre evolucionar cap a no sé on. Tu em preguntes com visc jo l'hivern de la vida? Doncs convidaria a tothom que arribés a aquesta edat vivint autènticament el present, no? Penso que és l'edat que pots encarar la teva espiritualitat, si es pot dir així, o la teva metafísica, la teva part. Evidentment, els sentits físics baixen de to quan tenim aquesta edat. Per tant, si tu pretens als 70 anys o als 65 anys viure amb la plenitud física, estàs entrant en una contradicció. Hi ha una davallada física, però en canvi hi ha un augment d'una altra sensibilitat que t'arriba d'una altra manera. L'altre dia vaig llegir un informe que em va agradar molt, perquè sempre es parla de que a partir dels 70 anys, doncs això, es perd la memòria i bueno, sempre com si ja entréssim en decrepitud, no? Clar, sembla ser que està estudiat que el cervell humà als 70 anys és evident que la part del còrtex, que és on gestionem la part més analítica, s'ha envellit i no anem tan àgils i pot ser que perdem la memòria. Però per això ara tenim uns perifèrics que si te'n saps ser ús, en fas bon ús, doncs no cal que ho guardis en el cervell, no? Ja tens un... Però, en canvi, lo interessant dels 70 anys és que a nivell dels dos hemisferis del cervell, que hi ha la fissura de Rolando, que es diu, que és on es interconnecten els dos hemisferis, és quan hi ha més pas d'informació d'un hemisferi a l'altre. És a dir, és quan som capaços de fer determinades síntesis. Allò que parlàvem de la dualitat, superar la dualitat. Ara jo em pregunto, si congelem l'edat humana als 33 anys, això, la humanitat que hi hagi futura no ho podrà fer mai, no?
La síntesi, llavors, es podria interpretar com un equivalent a l'experiència o a la saviesa de la vida?
Jo crec que hi ha un punt de saviesa quan es fa la síntesi, sí. Perquè quan es fa la síntesi no necessites anar en contra de res ni de ningú, perquè comprens les dues cares de la moneda. El món emocional i el món racional no entren en contradicció. Per tant, arriba un moment que és una oportunitat als 70 anys, entre els 70 i els 77 anys, de fer aquest treball de... Jo crec que és quan estem més madurs per comprendre l'altre, per poder treballar socialment i compartir.
I no tenim guerres de perdre.
Ah, exacte. Però, és clar, no sempre s'arriba als 70 anys amb aquest esperit, perquè som una societat, tu has dit, molt individualista, molt del jo, i llavors, si s'arriba als 70 anys encara amb ganes de guerra, evidentment no se segueix en guerra, no? Allò de l'agon que et deia, no?
Però en aquest hivern de la vida hi ha un punt que és la mort.
Sí.
Tu com et planteges això de la mort?
La mort com un element de transformació a un estat que en aquest moment no conec, però que no em suposa cap més problema en la mesura en què jo hagi fet un cert treball de consciència.
Però hem parlat d'un tot.
Hem parlat d'un tot, hem parlat d'ànima, i ara et diria que podríem posar-hi una altra paraula per mi molt important, que és consciència. Si mors havent fet aquesta unió a nivell de consciència, ara a més hi ha estudis que estan veient que més enllà d'una mort cerebral, per exemple, la consciència segueix viva. Això, els científics ja no, alguns ja no ho neguen. És a dir, que allò que et deia, no? La nostra civilització de vegades s'ha allunyat tant d'aquestes mirades que ens sembla que és... Però bueno, hi ha hagut civilitzacions antigues que han tingut molt clar que després de la vida seguim en un altre estat. Inclús la pròpia quàntica també t'ho pot explicar, perquè en definitiva et poses en un estat quàntic. És a dir, deixes d'estar en el cos, però vull dir, estàs en un altre estat. Evidentment hi ha un trànsit aquí, eh? De vegades el que la gent té més por no és tant de la mort, sinó el que el pas aquest pugui ser...
El desconegut.
Exacte. O que pugui haver-hi un cert patiment, o que hi pugui haver un... Saps? Perdre el control.
Llavors, què és el que, des del teu punt de vista, ens prepara per aquest trànsit?
Jo crec que ens prepara això, fer aquest treball de comprensió, de consciència, acceptar que estàs a l'hivern de la vida, i és evident que hi ha altres morts. Jo, per desgràcia, n'he tingut moltes a la família que són traumàtiques, sí. I ara hi ets, ara no hi ets, però això és un altre cas. Però en el cas de viure aquest hivern i veure l'avenir o preparar-t'hi, és... simplement jo penso que seria la consciència, i seria acceptar viure el present sense estar agafat a res. Per això et deia que allò de les... Inclús has d'acabar amb les creences, has d'acabar amb els motllos, has d'acabar amb... I això no vol dir quedar-te diguem-ne sense sentit, sinó al contrari, és com vas quedant més amb l'essència.
És com viure la intempèrie.
Sí, però l'intempèrie és on naixem, a l'intempèrie, i morim a l'intempèrie. Sí.
Per acabar, escoltem l'Stabat Mater de Pergolesi, el Baix un trosset.
Per favor, i tant.
Stabat Mater.
Stabat Mater, sí. Bé, aquesta, a part de ser una obra preciosa i d'una... No sé si saps que Pergolesi va morir ahir molt jove, només sí. va composar això. A part d'estar molt vinculada a quan el meu germà Joan va ser escolar de Montserrat i tenia un disc on ell cantava amb aquesta obra cantada per l'Escolania. I bé, el meu germà, desgraciadament, amb 45 anys, va morir de forma inesperada i accidental. I poc després jo estava a París i quan estava passant per un dels ponts de París vaig veure que a la Sainte-Chapelle de la catedral de París hi havia l'Stabat Mater cantat pels nens de l'Òpera de París. I va ser, bé, va ser una manera de despedir-me del meu germà d'una manera molt, molt sentida i molt... I és una obra magnífica i profunda.
Haurem d'anar a acabar, però no voldria deixar de banda una cosa. Això, l'Stabat Mater ens porta al sofriment. I sí. Ho has comentat breument, però la vida ens porta a patir, també.
Sí, però el patir, hi ha un patir que ens ensenya molt. Hi ha una lletra dels Oques Grasses que diuen allò que fa mal és el que ens cura, no? És una cosa, no sé d'on ho ha tret, però és molt savi per mi. És a dir, de vegades hem de saber donar-hi la volta a elements que ens poden fer patir, però a la vegada hi ha una lliçó a aprendre darrere.
Però allò que deien també els antics, que no hi ha mal que por bien no venga.
Sí, forma part del refrany popular, sí. Però és, jo ja dic, la meva vida m'ha portat a que dos germans se n'han anat així de manera inesperada i això hi ha un impacte, però a la vegada hi ha un... Si un té un cert sentit de transcendència, doncs et fa comprendre aquestes dues dimensions, no? El que em preguntaves tu, entre la vida i la mort.
Bé, podríem continuar aquesta conversa, però el temps se'ns acaba.
Se'ns ha acabat.
Ha estat molt interessant. Avui hem escoltat, d'alguna manera, les creences, o el món de creences, d'en Jordi Ujà Puigmartí. Moltes gràcies. I a vosaltres, fins d'aquí un mes, que tornarem amb creences.
Sí.